La ruta del salmó.
Deu i 21 minuts, d'aquí un moment tornarem a la Canonja, on aquesta matinada ha caigut una casa, s'ha esfondrat. Afortunadament, una mare i una filla que hi dormien, la mare de 30 anys, la criatura de 21 mesos, sembla que estan fora de tot perill, ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Hem explicat la peripècia aquest matí del cotxe de la policia municipal que estava allà en el lloc dels fets. No perquè ho intuís, que anava a caure una casa, lògicament, sinó perquè hi havia un camió de les escombraries que no podia passar perquè un cotxe estava mal aparcat. Quan s'hi han presentat amb la grua, s'ha esfondrat la casa. Sortosament, els dos policies municipals estaven fora del cotxe en aquell moment, perquè, si no, probablement no ho haurien explicat, o almenys no ho haurien explicat amb la mateixa alegria que ho han explicat a 7:45. No només han salvat la vida, sinó que, a més, com que ja estaven allà, han pogut entrar al rescat immediat de la mare i de la filla que estaven dintre de la casa. Ja dic que d'aquí uns minuts connectarem amb la Canonja, però ara, i com cada dimarts, el Víctor Correal i l'Adrià Quatrecases ens porten la ruta del salmó. És una secció d'aquesta temporada del Matí de Catalunya Ràdio que busca gent amb una gran història. Per cert, si vosaltres també en teniu una gran història vital, o coneixeu algú que la tingui i creieu que la vol explicar, envieu-nos un correu i ens ho expliqueu. salmo@catradio.cat, salmo@catradio.cat. La història d'avui és la de Marcel Giró, un home que va haver de canviar el seu cotxe per una pistola. De seguida sabrem el perquè.
Jo sóc de la indústria tèxtil, la meva família. Teníem una empresa a Badalona amb uns 40 operaris. I va venir la guerra, vàrem ser raptats, diem, per la FAI. Jo vaig dir, jo això no ho defenso. Ja havíem perdut la fàbrica nosaltres, i havíem perdut Catalunya, i llavors vam dir fora, i me'n vaig anar per la muntanya, a peu, cap a la collada de Tosses, i de la collada de Tosses cap a França.
Això que han començat a sentir no és un anunci de xiruques, sinó la història real de Marcel Giró, un noi de Casabona que, fugint de la FAI, va travessar els Pirineus caminant.
Potser és inconsciència, però no, és que era tan olla, tot tan olla.
Sovint un exili implica deixar enrere una dona, uns fills, uns pares, uns amics. El Marcel, per culminar amb èxit la seva escapada del país a cop de bota, va haver de renunciar també al seu estimat cotxe esportiu.
Era un cotxe que havia corregut a Sant Sebastià. Era un Seneschal, el 33.659, encara em recordo de la placa. I llavors a Barcelona vaig obtenir un revolver a canvi del cotxe. Jo et dono el cotxe i tu et dones el revolver. I ell vaig passar a la muntanya amb aquell revolver, disposat a tot, eh? I vaig passar.
Puh, un cotxe de carreres a canvi d'una trista pistola. Quin greu, no?
No et sap greu. No et sap greu. No et sap greu. T'interessa primer la vida. I salvar... Era tan negre tot per nosaltres, de cara a Catalunya i de cara a la llibertat, eh? Perquè venien Franco per una banda, però per l'altra hi havia la FAI. I no saps quin era pitjor, eh? Ni uns ni altres.
Però desenganyem-nos. Per completar amb èxit aquest tros d'excursió, no n'hi ha prou amb un revòlver. També es necessiten unes bones cames.
Érem muntanyencs, jo havia estat muntanyenc tota la vida. Jo llavors tenia 23 anys. I de França vaig estar-hi un any i 8 mesos, passant de tot, eh? Venint mitges a les cases de meuques, de contraband que venien d'Espanya, i després fent de xòfer, fent de guàrdia d'un llet,
La feina de les mitges per meu que sembla temptadora, però el Marcel tenia clar que per deixar enrere aquestes ingrates tasques s'havia de buscar la vida en algun altre lloc.
Me'n vaig anar llavors amb un viatge cap a Colòmbia, amb dos amics meus.
Al tu! Quins amics?
Amb dos que ens havíem conegut a França. Un, érem tres, un treballava i els altres dos muntàvem una màquina per brodar mitjons. Vam comprar un torn, el que guanyava un, perquè jo vaig arribar amb un dòlar.
Ja us avanço que tornaria a Catalunya amb algun més. I no només el Marcel, eh? Els dos amics que l'acompanyaren en aquesta aventura acabarien sent propietaris d'una de les empreses tèxtils més importants d'Espanya. Us sona Punto Blanco?
Ui, aquí basat en el negoci de Colòmbia, vam muntar-ne un aquí. Però llavors jo vaig continuar a Amèrica i ells aquí van créixer com bolets.
I qui diu bolets diu calçotets. Però anem per parts. Aquest negoci de Colòmbia que tants bons fruits va donar després als dos companys del Marcel, com va sorgir si només tenien un dòlar?
A Colòmbia vam començar treballant a Bogotà. Vam arribar a Bogotà i vam dir no, això no, anem cap a Medellín. I vam anar a Medellín, que hi havia indústria tèxtil. Primer dormíem en un quarto i amb el que jo sabia de mecànica i el que sabien ells vam arreglar una màquina per brodar mitjons, per brodar uns mitjons, que era moda llavors.
No, no eren mitjons per meuques, eren per tots els públics. Ai, com sou?
D'allà me'n vaig anar, llavors m'havia casat amb una catalana, que era la secretària d'Esquerra Republicana de Catalunya, i llavors ens en vam anar amb la dona a Brasil. El Brasil per mi era el millor país del món, perquè llibertat absoluta, i de Sant Pau els meus cosins tenien una fàbrica d'olis vegetals. Arribo allà i la màquina no sortia oli. El muntador de la casa feia dos mesos. Se'n va anar al muntador i dic, aquí s'ha de fer això, aquesta peça. Aquesta peça s'ha d'arreglar. No, callà, el meu cosí. Dic, mira, tu el que vulguis, o arreglo o m'agafo el tren i me'n torno cap a Sant Pau. Esperem a la nit. I a la nit, quan se'n van anar a les 6, se'n va anar al muntador, vaig arreglar-la, i a les 9 de la nit vàrem engegar la màquina. No donaven la base a treure el dic.
Quina ironia. Un expert en mitjons resulta que era un manetes.
Ens en vam anar a dormir i quan vam arribar la màquina continuava treballant. S'havia omplert dos tancs d'oli i feia dos mesos i treballava. No ho va saber ell. Es creia que havia estat perquè ella l'havia arreglat.
El Marcel, doncs, es va anar guanyant el pa en aquesta indústria de l'oli, és a dir, que ja tenia que sucar-hi. Però no només treballava, allò era Brasil, també tenia els seus hobbies.
Jo feia muntanya, escalava i fotografia, però fotografia d'amateur. Llavors, en plena fàbrica, venen les eleccions a Brasil. Em venen a buscar per fotografies abstractes que jo tenia per una campanya de publicitat. Vaig vendre aquestes fotografies i em passen el compte en tonte i llavors em donen 60 pesos. 60 pesos. Jo me'n treia per viure 5 i me'n donen 60 de cop. Botifarra i a fer fotografia. I llavors vaig entrar al professionalisme de fotografia.
O sigui, que una campanya electoral li obre les portes a un negoci que poc a veure tenia amb el que havia fet fins al moment, però tampoc li va anar gens malament.
Vaig arribar a ser un dels quatre primers del Brasil. Llavors vaig comprar, amb els estalvis, vaig comprar una casa a Plaços. I al jardí vaig fer un estudi i vaig anar fent així fins que va haver un moment que teníem... Eren 14 persones a casa treballant.
Entesos. Al Brasil i fent-se d'or a base de tirar fotos, no?
Llavors donava molt. A més, donava tant perquè era el principi, que aquí encara no es coneixia, es pot dir, la publicitat en fotografia. Feies un tip de disfrutar, eh? Jo vaig disfrutar molt amb la fotografia. Her name was
written on the photograph. Però el destí té el vici d'equilibrar la sort, i al Marcel li tocava un cop dur.
Fins que l'any 68, 78, va morir la meva dona. I al morir la meva dona, dic, per què estalviar tant? Per què? I vaig plegar. Ja no vaig fer més publicitat. I llavors em vaig dedicar a fer fotografia per viatjar jo. Vaig viatjar molt.
Va invertir en consol i ha visitat pràcticament tots els països del món. I cada trajecte, evidentment, càmera en mà. Fins al punt que, ja jubilat i tornat a casar, li han exposat una fotografia seva en un museu de Nova York.
A Nova York, sí.
De ben segur que si avui hagués de repetir aquella èpica travessia dels Pirineus, en comptes de canviar el cotxe per una pistola, l'hagués canviat per una càmera de molts megapíxels. Tot i que ens deixa una advertència als de l'era de les càmeres digitals.
Com més quantitat es faran de fotografies, menys qualitat, eh?
Això és perquè no he vist una de molt original que tinc en què surto fent veure que aguanto la Torre de Pisa. O sigui com aguantant-la, saps? O sigui, jo així, amb la mà...
La ruta del Salmó, amb Víctor Correal i Adrià Quatrecases, ens ha portat avui la història de Marcel Giró. Si en teniu més, salmó@catradio.cat. Fem una pausa i expliquem històries increïbles. N'estan arribant de divertidíssimes sobre despistades generals de personal. Per què ens passa això? Ara en parlarem amb una psicòloga clínica. Esperem les vostres experiències a matí@catradio.cat i al 93201-7474.